Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
En uns espais com aquests, on l'aigua és cada dia la principal protagonista, no volia passar per alt la funció que algunes vegades té l'aigua com a espectacle. Avui ho faré i us parlaré de les fonts màgiques de Montjuïc.
L'aigua i la ciutat.
Sap tothom, sigui o no ciutadà de la capital catalana, Montjuïc es converteix, sobretot a les nits d'estiu, en la gran protagonista acaparadora de l'atenció de visitants d'arreu pel gran espectacle de llum i aigua que representa. La font de Montjuïc va ser construïda amb motiu de l'exposició internacional del 1929 per l'enginyer Carles Buigues i els seus jocs d'aigua i llum han arribat fins avui, passant, això sí, per diferents etapes i reconstruccions. Els tres llacs que configuren les fonts contenen en conjunt un volum d'aigua de 3.100.000 litres, que es diu aviat. Potser alguns ara estareu pensant que aquesta despesa d'aigua és innecessària i potser fins i tot excessiva. Tingueu en compte, però, que no és una aigua que es malbarata, sinó que la sèrie de bombes i circuits interns fa que sempre sigui la mateixa aigua que circula per les fonts. Sens dubte, és una bona opció per veure l'aigua en moviment i actuant talment com a protagonista de l'espectacle. Segur que ja hi heu assistit alguna vegada, però si no, jo de vosaltres m'ho plantejaria i en la vostra propera visita a Barcelona guardaria un racó a l'agenda per visitar-les.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril, descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Cada dia a 7:45 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Aquest 2018 està sent un any de celebració per a la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya. Concretament, la revista d'aquest organisme, Presència Evangèlica, compleix 50 anys. La satisfacció és total per als qui fan possible aquesta publicació reconeguda i amb àmplia implantació en diferents estaments de la nostra societat a Catalunya. També és evident que la commemoració pot tenir una projecció pública i això serà amb un acte que tindrà lloc el dia 9 de novembre a les 7 de la tarda a l'Església Evangèlica de Gràcia, una de les més antigues de Catalunya, al carrer Terol, número 22 de Barcelona, amb la presència de la presidenta de la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya, Noemí Cortés, i amb altres personalitats vinculades al món evangèlic i també a les institucions públiques catalanes. Hi haurà, entre d'altres, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Marcel·lí Joan, i el seu predecessor, Enric Vendrell, amb una xerrada que farà Josep Lluís Carot Rovira, filòleg i autor del llibre Història del protestantisme als Països Catalans. Tot plegat, amanit amb bona música a càrrec del cor Carlit Gospel. Serà això, si voleu prendre nota, al carrer Terol, número 22 de Barcelona, el 9 de novembre a les 7 de la tarda. I avui volem parlar d'una de les moltes iniciatives i projectes que existeixen com a referents culturals vinculats al final de la vida i a la mort humana. Se celebra en la cultura cristiana i, evidentment, també en les seves esglésies aquest dijous 1 de novembre, la festa de Tots Sants, i divendres, dia 2, la commemoració dels fidels difunts. Aquesta cultura, aquest marc que va més enllà de les diverses creences i del mateix cristianisme, és molt present a casa nostra, però també en molts països del món. Avui ens volem fixar en el Dia dels Morts, que es commemora a Mèxic, amb la presència d'una periodista mexicana que ens comentarà com és aquesta commemoració. Aquest serà el nostre tema d'avui. Us el proposem, com sempre, fins a les 8, amb la col·laboració del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
El Corà, Islam. Prové de l'àrab al-Quran, que vol dir recitació. És el llibre sagrat de l'Islam. Recull totes les revelacions de Déu dictades per l'arcàngel Gabriel al profeta Muhammad. El profeta Muhammad les va revelar durant 23 anys als seus deixebles. Està compost per 114 sures o capítols, i cada un està subdividit per versets o aleies, un total de 6.236 versos. En l'Alcorà trobem molts personatges que apareixen en llibres sagrats del judaïsme i del cristianisme, com són Adán, Noé, Abraham, Moisès, Jesús de Nazaret i Joan Baptista, anomenats com a profetes islàmics. Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
El Dia dels Morts és una commemoració no confessional que des de Mèxic obre les seves portes a totes les creences perquè d'alguna manera afrontin el que és aquesta realitat, la del final de la vida. Ens acompanya per parlar-ne Laura Martínez Alarcón. És periodista mexicana de Ciutat de Mèxic, la capital, viu des de fa 5 anys a Catalunya i des de fa 12 a Espanya. Senyora Laura Martínez Alarcón, benvinguda a Ràdio Estel, a Temps de Diàleg. Bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies.
Com està?
Per convidar-me. Molt bé, gràcies.
També ens acompanya Aroa Ortega, que és membre de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. dones a Udir, i també aquesta temporada, us ho anunciem, amics oients, és una persona que ens ajuda molt en els continguts del Temps de Diàleg. Carola, benvinguda, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Bé, i gràcies també per haver facilitat que els oients de Ràdio Estel coneguin avui el que és el Dia dels Morts. Què és, senyora Martínez Alarcón?
Bueno, el Día de Muertos en México es una de las celebraciones más coloridas y que tiene un gran contenido entre laico y religioso. En Mesoamérica, que podríamos decir que es a partir de la mitad de México hacia abajo, se celebra esta fiesta de Día de Muertos el 1 y el 2 de noviembre con una ofrenda, un ritual que no tiene nada que ver con el ritual español, que generalmente es triste, es lúgubre, del cual no se quiere hablar. Y nosotros, por el contrario, lo celebramos esperando la llegada de nuestros seres queridos que ya no están. Con lo cual no tiene nada que ver con el Halloween, que está tan de moda y con el cual deberíamos de tener esta confrontación de
como a mínim distància, perquè
distància,
no és el mateix.
Sí. No, porque el Halloween tiene que ver más con el susto, el terror, el horror, el miedo, y el Día de Muertos es lo contrario, es la llegada de nuestros seres queridos que nos vienen a ver.
Potser hem d'aclarir que a nivell cristià és un repte aconseguir que no siguin tristes. Certament, com vostè diu, les celebracions de difunts a vegades són tristes. Les celebracions litúrgiques, si tinguéssim aquí algun expert, ens diria no pretén això, perquè precisament s'apel·la l'esperança en la resurrecció, en el cas cristià. Clar. Altres religions ho faran d'una altra manera. Però, clar, com que humanament la pèrdua d'un ésser estimat és motiu de tristor, és difícil administrar-ho. No sé si pensen en això.
Claro, y es como en todos, nosotros sentimos tremendamente la pérdida de un ser querido, pero al mismo tiempo sabemos que retornará o que nosotros nos reuniremos con ellos en el más allá. Y el hecho de que vengan a saludarnos una noche del año nos hace felices.
I com és aquesta celebració del Dia dels Morts? A nivell formal, ha vingut aquí Laura Martínez Alarcón amb diferents elements, algunes figures petites, uns papirs que aboquen
picado.
També... Exacte. Sí, exacte, paper picat, disculpi. Sí. I amb el... Vaja, amb siluetes doncs, de calaveres humanes, de persones difuntes.
Bueno, la fiesta de Día de Muertos en México, además, cabe resaltar que desde el 2003 fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es una... La fiesta, como la celebramos nosotros, es en las casas de muchos de nosotros, yo la pongo desde hace 12 años, se coloca un altar, una ofrenda, recordando a nuestros difuntos. En ese altar debe haber elementos como el color, porque la gente piensa que los difuntos vienen de un lugar muy oscuro, con lo cual se necesita un camino de luz, donde hay velas, veladoras, un camino de color donde hay papel picado. El papel picado es una tradición que sigue haciéndose en México y que consiste en un papel muy delgado de colores donde se pueden ver calaveritas, escenas festivas entre una pareja de esqueletos, y también donde se tiene que colocar lo que le gustaba beber y comer a ese difunto. En el caso, por ejemplo, de mi padre, a mi papá le gustaba mucho el tequila y le pongo un vasito de tequila. A mi madre le gustaba mucho el pan dulce, pues le pongo un poco de pan dulce. Y también se coloca, pues como es una época de cosecha en México, hay muchos productos agrícolas. Hay muchas frutas, calabazas, hay flores, una flor que aquí se conoce como el clavel de moro, me parece, que es una flor que en México se llama cempasúchil o flor de muertos, que se coloca y que tiene un olor muy fuerte, muy, 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 muy bonito. Y todo esto se coloca el 1 de noviembre, se coloca primero las flores blancas, porque es cuando se celebra los muertos chiquitos, que les llaman en algunos pueblos de México, y el 2 es el Día de los Muertos Grandes. Entonces se coloca durante 2 días, se ponen velas, se invita a comer a los amigos, se hace una pequeña degustación de tapas, ahora lo podemos decir en España, de cosas mexicanas, mole, guacamole, y dulces, pan de muerto, que también hay. Es una fiesta que engloba muchas actividades alrededor de ella.
Són activitats, pel que vostè diu, molt diverses, unes en família, altres pot ser entre grups d'amics, de manera pública, al carrer,
sí,
en barris, també.
En cementerios, también. Hay muchos lugares, muchos museos que se adornan con altares. De hecho, este año el Consulado de México va a tener una ofrenda muy bonita, un altar en el Museo de las Culturas del Mundo, para el cual es una invitación abierta a partir del 2 de noviembre, donde habrá un altar mexicano muy, muy lindo.
Al Born de Barcelona.
Al Born de Barcelona.
Al barri de la Ribera. Exactamente. A partir d'aquest divendres, dia 2.
A les 7 de la tarde, creo que es la inauguración, y es el Museo de las Culturas del Món. Y también se hace en los cementerios. La gente acude a los cementerios con las flores. La gente come encima de las de la tumba del difunto. Mucha gente lleva música. Probablemente a la persona que está enterrada le gustaba mucho la música y se le lleva, no sé, un mariachi, un trío de cantantes. Y no es una fiesta triste, es una fiesta jubilosa.
I participen gent de diferents sensibilitats, creences, creients i no creients, podem dir, i és de Mèxic, pròpiament, no?
Solamente es de México. México es el único país que la celebra. Probablemente algunas regiones de Guatemala también, por la cercanía que tenemos, pero no hay otro país latinoamericano que la celebre.
I quin és l'origen? Potser la cultura azteca...
Aquí es curioso porque tiene un origen azteca, o un origen indígena más bien, y un origen católico. Coincidentemente, a partir de la próxima semana, bueno, de esta semana ya prácticamente, empezaban a llegar, y empiezan todavía a llegar, un éxodo de mariposas, que se llaman las mariposas monarca, que a partir de ahora, en las carreteras de México, se pueden ver millones. Son unas mariposas que llegan del sur de Canadá y el norte de Estados Unidos, cruzan todo el territorio y llegan al centro de México. Y ahí se quedan...
Es para esta época, el noviembre.
Es solamente esta
época. Comienza
el
noviembre.
Que justamente empiece en noviembre. Y para los aztecas era la llegada de las almas de los guerreros. La gente que moría, aquí es importante mencionar que para los aztecas, para los indígenas, no importaba cómo se había vivido, ni existía el concepto judeocristiano de la culpa y el pecado, sino importaba cómo se había muerto. Si una mujer moría en parto, se iba al reino de Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, igual que los caballeros guerreros. Si moría una persona tocada por un trueno o ahogada, se iba al reino de Tlaloc, que era el dios de la lluvia. Entonces, no tenía nada que ver cómo se había vivido. Y cuando llegaban estas mariposas, los indígenas hacían esta celebración de llegada de las almas, de los espíritus de los guerreros. Cuando llegan los misioneros españoles, coincide con que también es la llegada del Día de Muertos.
Avui ens acompanya, molt interessant tot el que ens està dient, Laura Martínez Alarcón, que és periodista mexicana i des de fa 5 anys a Catalunya. Ens està parlant del Dia dels Morts, una celebració molt tradicional a Mèxic, amb orígens, podem dir que ancestrals, indígenes, i que és molt present actualment a Mèxic, però també entre molts mexicans i altres cultures presents arreu del món. I aquí a Catalunya, potser en aquesta commemoració que comença aquest divendres a les 7 de la tarda al Born, a Barcelona, es podran reunir molts mexicans que estan per aquí, no?
Sí, claro que sí. Y además hay otros lugares, la calle Torrijos, por ejemplo, en Gracia, donde los restaurantes mexicanos toman prácticamente esta calle, la adornan muy de manera muy bonita. Hay las tiendas de productos mexicanos y también hay otra, me parece que una exposición en el Recinto Cultural de San Pau, donde también habrá fotografías este año de fotógrafos mexicanos que tiene que ver con el Día de Muertos.
Doncs bé, és bo conèixer aquesta celebració i això que ens ha portat, ens pot explicar de quina manera s'utilitza? És una manera de presentar les imatges d'aquesta commemoració?
Claro, uno de los elementos que debe llevar siempre una ofrenda es el papel, como yo les decía, pero también hay unas pequeñas figuras que son calaveritas pintadas a mano o las calaveras de azúcar, que eso es lo que da más... Digamos que asusta un poco más a los españoles, ¿no? Que son las calaveras de azúcar que muchas veces se comen después de... Eso es para los niños. Los niños, si se portan bien, al final de la celebración se comerán su calaverita de azúcar con su nombre. Hay otros elementos, por ejemplo, decía yo, las flores... lo que le gusta, hay muchos juguetes que también, pensemos que los niños se mueren muchas veces, miembros de las familias que se mueren pequeños y que les gustaba un juguete, se les coloca el juguete. Pero sobre todo hay mucha alegría en todo lo que se pone, aunque sean calaveras, que ustedes lo pueden ver, lástima que estamos en un programa de radio, pero son jocosas, no son de miedo. Y el pan que se come también tiene que ver, es un pan que solamente se hace en esta época del año. Hay mucha alfarería que tiene que ver con el Día de Muertos, también todo tiene que ver con las calaveras, las catrinas. La catrina es un personaje muy importante en el Día de Muertos de México porque es una mujer que encarna la muerte, es una calavera, es un esqueleto vestido muy elegantemente y que es como el centro, digamos, de atracción de una ofrenda.
Potser el gran repte de totes les religions és afrontar amb dignitat i naturalitat la realitat de la mort. I aquí, doncs, totes tenen molt a fer. Segurament Aroa Ortega, que estudia molt la diversitat religiosa, sabrà de què parlem, perquè aquí hi ha una barreja de vegades entre por, foscor, manca d'esperança, i després, doncs bé, intentar de fugir-ho, no?, una mica.
Jo crec que totes, d'alguna manera, tenen el seu dia de retrobar-se, no?, o de reprendre una mica aquesta connexió dels avantpassats, de familiars o coneguts que ja han mort amb nosaltres, d'alguna manera, no? I en el cas de Mèxic, que comentava la Laura, em sembla una manera força natural, no?, d'haver introduït la mort com un element més de la vida i que per això és així acolorida i tan esperada, tan festiva, no? Uh-huh. I que segurament cridaria molt l'atenció si visitéssim més d'un cementeri o d'un panteó mexicà, no? Perquè hi ha una congregació de persones multitudinària i que aquí, doncs, tot i que es fan alguns espais dels carrers, a mi m'agradaria aprofitar la Laura per preguntar-li a on podeu trobar tots aquests obsequis per fer els vostres altars aquí a Barcelona, si és difícil de trobar-ho.
Sí, es difícil de encontrarlo. Hay tiendas que venden productos mexicanos que las venden. Pero generalmente yo les puedo decir que tengo mis calaveritas de azúcar en papel picado envuelto como en paño desde que llegué de México. Y cada vez que alguien viene a México siempre le pido alguna cosa porque es difícil encontrarlo.
Aquí es difícil. Allá sí que estaba.
Bueno, en esta época del año, sobre todo, bueno, en todos lados se encuentra uno flores, dulces, elementos que tiene que llevar la ofrenda.
Doncs interessant i en tot cas, com dèiem, la necessitat de superar això sense caure en l'humor negre o en alterar la naturalesa de les coses, que a vegades pot semblar, ens estem rient dels morts, això és humor negre.
No? Però no és que uno se ría el muerto. Mira, hay una persona que yo entrevisté hace muchos años, doña Catalina, que era una mujer de la zona rural de las afueras de la Ciudad de México, que ella me dijo una frase, que se la compartí yo hace un momento a Aroa, que me dejó, claro, es de una gran sabiduría. Ella me decía: a mí el gusto que me da es que todos nos vamos a morir. Y es verdad. Es decir, si uno lo asume como todos nos vamos a morir, nadie se va a quedar aquí eternamente. Si lo asumimos como una parte natural de la vida, pues es menos doloroso, ni oscuro, ni terrible, porque así es la vida. Sí. Y en el caso de México, la muerte ha estado tan presente, sobre todo en el campo, en las zonas rurales, que és no lo normal és eso.
Una altra cosa són les morts violentes, claro. I a Mèxic saben prou bé el que està sent aquests últims anys.
Así es.
Efectivament, la violència, les guerres o les injustícies, però això evidentment és una altra cosa perquè humanament no és acceptable que ens matem els uns als altres. Si ara volies afegir alguna cosa més.
Sí, jo també m'agradaria preguntar-li a la Laura, avui que està aquí, com ha canviat o si s'han mercantilitzat aquesta festivitat, no? Perquè aquí, per exemple, tenim la castanyada, que moltes vegades ja no sabem ben bé si acabem menjant castanyes o anem a un túnel del terror, no?
Sí.
I volia preguntar una mica si això passa també allà.
La castanyada i els panellets, no?
Sí. Exactament.
Pues también pasa, lamentablemente, sí, pasa sobre todo con la llegada de productos o de festividades como el Halloween, que no tienen nada que ver con nuestra cultura, y también muchas veces se comercializa o se trivializa algunos lugares de México donde la fiesta de muertos siempre había sido una celebración cultural y social, ¿no? Pero bueno, yo creo que uno tiene que luchar contra eso y tienes que recuperar la esencia de tu cultura y promoverla e invitar a los amigos a que vengan y tratar de no caer en esto de la comercialización.
És curiós que amb tantes diferències religioses i culturals hi ha elements comuns. El perill de la comercialització. Això, quan vingui Nadal, també ho comentem moltes vegades, en el cas del Nadal cristià, i potser en altres festes d'altres religions, que aquí són minoritàries i no coneixem tant, també tenen aquest perill, que potser no notem tant aquí, però sí que es pot notar al Pakistan, Iran o altres llocs, per posar alguns exemples. Bé, un plaer estar avui amb Laura Martínez Alarcón i amb Baró Ortega. Si tens alguna cosa més, Aró, a tu que coneixes una mica el tema. En tot cas, recordar que el Museu de...
Les Cultures del Món.
Exacte, el Museu de les Cultures del Món, el Born de Barcelona, al barri de la Ribera, a prop de Santa Maria del Mar, allà es pot trobar divendres a les 7 de la tarda la inauguració d'aquesta celebració. I després hi ha una altra exposició, heu dit també...
Al recinte de Sant Pau també hi haurà, bueno, hi haurà una exposició fotogràfica relacionada amb aquesta temàtica, també. I el Museu de les Cultures del Món, que està al Born, justament s'ha situat al carrer Moncada, al davant del Museu Picasso, que qualsevol que el conegui, doncs,
sí,
ja sap on és.
Per tant, aquestes imatges que ens ha presentat Laura Martínez es podran veure en aquesta exposició i amb fotografia, suposo que també en la fotogràfica del recinte de Sant Pau. Alguna cosa per acabar, que el temps és limitat.
No, muchas gracias por invitarme, por querer conocer la tradición mexicana del Día de Muertos, y de verdad, no teman, vengan a conocer estos lugares que son tan bonitos, tan coloridos y que representan una manera diferente de ver la vida y la muerte.
I que cadascú els pot viure o conèixer des de la seva pròpia creença. Un pot ser jueu, musulmà, cristià o no creient i trobar aquí doncs una llum, no?, a com enfocar la realitat de la mort. Gràcies, Laura Martínez Alarcón, periodista mexicana, per haver-nos acompanyat. Bona festa, bon dia dels morts, es diu així, no?
Sí, bon dia de
muertos. Feliz dia de muertos, així ho dieu, no? Dia de morts. I gràcies a Aroa Ortega d'Audir per haver-nos acompanyat i per ajudar-nos també en els temes de temps de diàleg a Ràdio Estel. Comptem amb tu, Aroa.
Encantada sempre.
Gràcies. I bé, bon inici del mes de novembre. Vigilem el fred, que comença a venir ara, eh? Adéu-siau. I per acomiadar-nos, us proposem escoltar Lila Downs amb aquesta cançó d'Andunga, que ens aboca precisament la realitat de la mort. Amb aquest tema ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Temps de diàleg tornarà dimarts vinent. Ja serà 6 de novembre. Serem amb vosaltres a 7:45 del vespre a Ràdio Estel. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona setmana. Adéu-siau.
Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón.
Temps de diàleg.
Ràdio Estel.